Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15, reducció de contagis, sí, però encara massa lenta per poder dir que ja hem deixat enrere la tercera onada del coronavirus. Així ho ha constatat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. És evident que la situació és molt millor que a principi d'any, però la pressió als hospitals, i en especial a les UCI, es manté. Per això Cervantes avisa que no es pot abaixar la guàrdia.
No hem fet net ni a les UCIs ni als hospitals i continuem tenint molts pacients ingressats. Tornar a començar una corba ascendent ara ens agafaria amb més problemes que ens va agafar a primers de gener o a l'octubre. No vol dir que no es pogués respondre, però seria molt preocupant. Això vol dir que hem d'anar vigilant, que encara no hem aconseguit posar-nos al zero, com per dir, mira, ja vindrà una altra onada i estarem ben preparats. No, ara ens agafaria pitjor una onada del que estàvem fa 3 mesos.
I és que en aquests moments la velocitat de propagació del virus continua a l'alça i a Sabadell se situa en el 0,92 aquest dimarts. El doctor Cervantes confia que el ritme de vacunació s'acceleri amb l'arribada de la vacuna de Janssen, que es podria aprovar en les pròximes setmanes. I recorda que els vaccins que ja s'administren aconsegueixen reduir la mortalitat, la gravetat dels casos i, molt probablement, també reduiran la transmissivitat de la malaltia. Repassem la resta de temes del dia tot seguit.
Titulars.
Avui és 23F, es compleixen 40 anys del cop d'estat fallit i Ràdio Sabadell se n'ha fet ressò tot recordant com es va viure el segrest del Congrés dels Diputats a la ciutat. L'aleshores regidor Ramon Álvarez ha recordat al programa El Cafè l'amenaça de l'extrema dreta.
Veia des de l'Ajuntament un grup de cotxes de gent d'extrema dreta que estaven dintre dels cotxes, suposant armats. Després van rebre informació de l'Ajuntament de Santa Coloma que lo van ametrallar i pensaven de que a Sabadell podia passar el mateix, a ser ajuntaments de signe comunista, diguem-ne. I, per tant, pensaven de que en qualsevol moment podia entrar l'Ajuntament. Per tant, l'objectiu era mantenir l'Ajuntament i per això ens van quedar.
I aprofundim en els pròxims minuts. La dona jove en l'àmbit laboral és el leitmotiv de la commemoració del 8M a Sabadell. Una trentena d'actes organitzats per l'Ajuntament serviran per evidenciar aquesta doble discriminació que pateix el col·lectiu. I ha incidit durant la presentació del programa la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell.
Més enllà de la dona tenir una discriminació en el món laboral per fet de ser dona, encara hi ha una doble discriminació per ser dona i per ser jove. I en aquest sentit, nosaltres també pensem que des de la joventut, en aquesta època és quan triem els nostres estudis i veiem que els cicles formatius i graus que tenen a veure amb la ciència, amb la tecnologia i amb les matemàtiques són graus que estan molt masculinitzats i, en canvi, en tenim altres, el que tenen a veure amb l'educació, el que tenen a veure amb la cura, que són sectors que estan molt feminitzats.
La projecció d'un vídeo del manifest en la façana de l'Ajuntament i d'altres equipaments de la ciutat serà l'acte central de la jornada. Josu Ozcoidi serà el protagonista principal de l'Hotel Suís d'avui a partir de les 2, tot en el dia de tornada als entrenaments del Sabadell, que ha servit per comprovar que Juan Ibiza s'entrena al nivell de la resta, però Gregor Sierra encara no.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Xavi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica vindrà dominada encara per aquests intervals de núvols baixos que els hi costa de marxar. De fet, creiem que puguin trencar-se parcialment en alguns punts de Ponent i també de la costa central, però en general, durant la propera tarda, encara es mantindran en conjunt aquests núvols que deixen el dia doncs, una miqueta gris i fins i tot que ha deixat algunes febles precipitacions en alguns punts de les comarques de Tarragona i també del Pirineu. Malgrat això, al llarg de les properes hores doncs, no deixaran precipitació i tot plegat acompanyat, això sí, doncs, d'una temperatura que, si fa no fa, serà similar a la d'ahir, amb màximes que no creiem que vagin més enllà dels 16 o 17 graus al centre de la jornada. En canvi, de cara a demà, malgrat que al matí el litoral i prelitoral i alguns punts de la depressió central també ens llevem amb, també, doncs, amb forces intervals de núvols baixos, al llarg del matí aniran trencant-se i creiem que només quedarien restes a punts de l'extrem nord de la Costa Brava i punts de les Terres de l'Ebre, amb fins i tot amb alguns bancs de boira, però la resta, sobretot el Pirineu, domini de l'ambient assolellat i temperatura que podria remuntar una miqueta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora cal destacar que la C-17Z està tallada a Montesquiu en tots dos sentits de la marxa per esllavissades. És l'única incidència de la qual informa a aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit. Passen 6 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes, demana no abaixar la guàrdia amb la Covid-19. Malgrat les vacunes i les restriccions actuals, la reducció dels contagis de coronavirus continua sent molt lenta. A l'Hospital de Sabadell encara hi ha 118 ingressats pel virus, dels quals 35 es troben en estat greu.
És que la reducció que estem tenint molt evident és lenta. O sigui, no estem tenint una davallada de cop de casos, sinó que en un mes hem reduït un 30% els casos. Els malalts d'UCI sempre són els darrers que es noten, amb la qual pràcticament no hem reduït en el darrer mes. O sigui que és una situació millor, però lenta i que encara ens preocupa.
Per això, segons el doctor Cervantes, no es pot dir que haguem deixat enrere la tercera onada de la pandèmia. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí ha parlat en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio, en la qual també s'ha mostrat optimista perquè la situació actual és molt millor, diu, que la de final de desembre i principi de gener. Tot i això, diu que encara és molt aviat per aixecar restriccions i augura que algunes, com la ventilació o l'ús de la mascareta en espais tancats, s'hauran de mantenir inclús quan la situació millori de manera substancial. Les previsions del doctor Manel Cervantes apunten a la pròxima tardor com el punt d'inflexió de la pandèmia, si aleshores s'arriba, això sí, a l'objectiu del 70% de la població vacunada.
I tenim el 70% de la gent vacunada. La tardor, el coronavirus pot ser una malaltia ocasional, però no epidèmica com està sent ara. Però ocasional vol dir que no haurà desaparegut, eh? És difícil.
Sobre les vacunes, Cervantes ha assegurat que totes són igual de bones i ha destacat que s'hagin pogut tirar endavant en un temps rècord independentment de la lentitud en el procés de vacunació posterior. En aquest sentit, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí ha afirmat contundent que, malgrat els aspectes negatius que ha comportat, la pandèmia ha significat un abans i un després en l'àmbit científic. I seguint la línia del doctor Manel Cervantes, el director de l'Institut d'Innovació i Investigació del Parc Taulí, el doctor Lluís Blanc, ha assegurat que la pandèmia ha servit per adonar-nos de la importància de la innovació en la salut de les persones. Precisament aquest és el tret principal de l'I3PT, la institució que dirigeix i que recentment ha rebut el segell Cerca per la seva excel·lència. Com el doctor Blanc ha defensat, la característica de l'Institut del Taulí és la resolució dels problemes de salut de la gent, de manera que el retorn social és més evident que en altres tipus d'investigacions. Ho ha dit en una entrevista a l'Espai Fem Salut del programa Al Matí.
La nostra singularitat és la innovació, és a dir, és donar valor als problemes que tenen els pacients, els professionals al voltant dels pacients, i aleshores, a partir d'aquí, construir projectes que després es podran transferir a la societat o a les empreses per acabar-los d'executar.
Entre els projectes que han dut a terme hi ha l'ús de la intel·ligència artificial per detectar càncers o una plataforma que pot monitorar tots els aparells biomecànics que segueixen l'evolució dels pacients hospitalitzats. Amb el segell Cerca, l'I3PT podrà optar a més finançament i projectes per seguir millorant la seva aportació a la societat. Però com està la pandèmia a casa nostra a dia d'avui? Doncs la velocitat de contagi segueix en ascens a Sabadell i avui queda situada al 0,92, segons les dades del Departament de Salut. En canvi, el risc de rebrot ha tornat a baixar els 202 punts, així com la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 220 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als nous contagis, en les últimes 24 hores se n'han detectat 26, que eleven la xifra total des del mes de març als 15.041. Les defuncions es mantenen en les 511, sense que se n'hagi notificat cap més des d'ahir. Pel que fa al volum de persones vacunades, ara n'hi ha un total de 13.180, de les quals 4.566 ja han rebut la segona dosi. I avui també hem sabut, en relació a la pandèmia, que el casal cívic Rogelio Soto de Campoamor serà el segon punt de vacunació obert a Sabadell per vacunar els col·lectius professionals prioritzats o essencials. En aquest punt només hi podran anar les persones convocades per SMS, menors de 56 anys, que no hagin passat la Covid-19 en els últims 6 mesos i que no siguin considerades de risc. Aquest centre s'assuma al casal cívic de Raona Marinals, que es va obrir fa 15 dies. Els dos espais administren la vacuna d'Oxford-AstraZeneca.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Y este es todo el mundo.
Avui fa 40 anys d'aquests trets i crits del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, protagonitzant el cop d'estat del 23F al Congrés dels Diputats. Una situació que Sabadell va comptar amb la reacció de l'alcalde comunista, Antoni Farrés, demanant a través de l'emissora municipal tranquil·litat, però també romandre atents.
A todos los sabadellenses, y especialmente a todos aquellos que durante muchísimos años hemos estado luchando para conseguir una situación de democracia y de responsabilidad y de respeto mutuo, a que de alguna manera nos mantengamos con tranquilidad, como lo está el propio ayuntamiento, pero al mismo tiempo en atenta vigilancia, siguiendo los acontecimientos.
El programa El Cafè de la Ràdio ha conversat amb diferents protagonistes i analistes d'aquell moment històric que repassem tot seguit. A Sabadell, l'equip de Farrés es va quedar a l'Ajuntament donant ordres i esperant també instruccions de la Generalitat. El regidor del consistori sabadellenc en aquell moment, Ramon Álvarez, ha recordat que a la plaça Sant Roc els esperaven membres d'extrema dreta dins dels cotxes.
Veien des de l'Ajuntament un grup de cotxes, de gent d'extrema dreta, que estaven dintre dels cotxes, suposant armats. Després van rebre informació de l'Ajuntament de Santa Coloma que lo van ametrallar. I pensaven de que a Sabadell podria passar el mateix, a ser ajuntaments de signe comunista, diguem-ne, i per tant pensaven de que en qualsevol moment podien entrar a l'ajuntament. Per tant, l'objectiu era mantenir l'ajuntament i per això ens van quedar.
Ràdio Sabadell va estar explicant en tot moment les informacions que arribaven pel teletip de l'agència EFE després que s'hagués interromput l'emissió que la cadena SER estava fent de la sessió d'investidura en curs al Palau del Congrés. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Com ha apuntat l'historiador Martí Marín, en el 23F van coincidir diverses trames protagonitzades per aquells que tenen més aspiracions.
Els pocs els solen protagonitzar gent com el tenint de Coronel Tejero. Independentment de la seva ideologia feixista, és un individu que encara té camp per córrer en la seva carrera professional i que pot aspirar a tenir carrera política per endavant. Són els capitans, els comandants i els coronels els que fan por en caps de cop d'estat. Els generals són els últims que arriben, per més que puguin haver estat els que han tramat. I en el cas del 23F no hi ha una trama cultista, n'hi ha diverses. N'hi ha diverses i no totes volen el mateix. I el fet de que no totes vulguin el mateix ni estiguin disposades a anar tan lluny és el que acaba fent que el cop fracassi.
Posteriorment, el 23F encara es van continuar desactivant conspiracions que buscaven repetir cops com el de Tejero Armada, Milans del Bosch i companyia. El llavors cap d'informatius de Ràdio Sabadell, Eugeni Cabanes, ha explicat que els rumors apuntaven que podien venir a tancar-los l'emissora.
La rumorologia que podia córrer més enllà de les limitacions tecnològiques que hi havia en aquells moments era àmplia i diversa. Nosaltres també, des de l'emissora, ens pensàvem que en qualsevol moment Podia venir la policia, la Guàrdia Civil o l'exèrcit a intervenir-nos a l'emissora. És més, jo havia ordenat a la persona que estava a la recepció que tanqués la porta i que si trucaven, hi havia un timbre exterior, si trucava a la porta algun informat, que no obrís i que abans es posés en contacte amb mi.
Precisament el contacte i la informació era el que els mancava als que es trobaven a l'estranger, com el regidor de l'Ajuntament, Oriol Civil, l'any 81, que es va assabentar del cop mentre era a París treballant. Avui ha recordat la incertesa davant del retorn a casa.
Trucar a l'Ajuntament, algú em va dir, no, tranquil, no passa res. Però esclar, jo pensava, si ara els que hem estat treballant per la política amb un ajuntament del PSUC i el PSC, un ajuntament d'esquerres, i comença a haver-hi el que va haver-hi els anys de la guerra, aleshores, por, incertesa, incredulitat, i què passa amb les filles? Jo vaig pensar, bueno, doncs, tinc un germà que viu a Cuixà, allà tocant a Prades, potser les podran portar i, si no, doncs, no tornar. O sigui, l'angoixa personal.
I és que si el cop triomfava, els primers enemics públics declarats haguessin estat els ajuntaments comunistes, després els socialistes i darrere els separatistes. Un membre de la comissaria de la policia es va presentar a l'ajuntament amb l'insígnia de la Legió, oferint-se a donar un cop de mà. I entre els policies municipals, quin era l'ànim? Ho explica el regidor Álvarez.
Va haver de tot. En principi, nosaltres confiàvem clarament en la policia municipal i en els seus mandos, però no sabem perfectament i sabíem que havia molts que eren molt, molt simpatitzants d'accions d'aquest tipus i que els van respectar i els van mantenir en la policia municipal. Quan van entrar a l'Ajuntament no van fer una liquidació de tota aquella gent que fos sospitosa d'estar en l'extrema dreta.
De la seva banda, els sindicats preparaven una resposta al cop en forma de protesta, però també van haver de prendre mesures per si de cas. Ho rememora el llavors secretari general de Comissions Obreres de Sabadell, Juan Gil.
Lo único que procuremos que de ninguna manera, si el golpe prosperara, era el tema de los ficheros de las afiliaciones, de los afiliados. Lo que hicimos es, pues entonces, me recuerdo bien, ¿no?, el compañero que hizo eso, el compañero Pedro Sánchez, que estaba en la comisión ejecutiva, está fallecido, pues es el que cogió el fichero, lo metió en su coche y se fue a dormir fuera de su casa, como lo hicimos todos, ¿no? Lo pudimos dormir un rato, ¿no?, para preparar toda la jornada que teníamos al día siguiente de huelga en la empresa.
La nit avançava i se seguia recopilant informació sovint confusa. El periodista Joan Brunet, que llavors era el cap de premsa de l'Ajuntament de Sabadell, va intuir un indici que podia donar pistes de la situació abans del missatge de Joan Carles I, passada la una de la matinada.
Jo vaig dir, a veure, en aquí a la clau de volta sabrem què ha passat en el moment que Televisió Espanyola, que anunciava que farien un missatge, etcètera, etcètera, qui presenta el rei. És a dir, quin periodista és el que dona pas al rei. Quan vaig veure que era el Basilio Rogado, dic, el cop ha fracassat. Perquè el Basilio Rogado, com també no és que fos un periodista molt progre, però era del sector progre, que era un col·laborador estret de Martí Ferran.
I efectivament, el cop va fracassar. L'alcalde Ferrés, que no va abandonar en cap moment l'Ajuntament, va refermar el seu compromís democràtic i de responsabilitat, així com el president de la Generalitat, Jordi Pujol. Es va superar la por i l'angoixa i la classe política va treballar més unida. La llei de desclassificació de documents dels arxius estableix que han de passar 50 anys dels fets per tenir-hi lliure accés. Fins llavors, serà difícil saber més coses de qui més va participar al 23F i quin va ser el seu paper.
Onze minuts per arribar al punt de les dues. Sabadell Comerç Centre defensa que l'Ajuntament instal·li elements a les voreres que serveixin per impedir els encastaments contra les botigues. També demanen que hi hagi més presència policial als carrers del centre. Tot plegat després que dijous passat cinc lladres encastessin un cotxe a la joieria Grau del Passeig i ahir un altre grup rebentés els vidres de la botiga Intecat de la Rambla i robés diversos dispositius mòbils.
Dos successos en els últims dies que se sumen als dos encastaments que hi va haver al desembre a la perfumeria Júlia i a la botiga de fotografia Monistrol al passeig. Per això, des de Sabadell Comerç Centre demanen mesures a l'Ajuntament per evitar que aquests robatoris es tornin a repetir. Josep Maria Porta és el president de Comerç Centre.
La veritat és que és neguitós. O sigui, la veritat és que és una sensació estranya. Hem parlat amb l'Ajuntament i al final els hem comentat des de Comerç Centre això, o sigui que alguna mesura hem de prendre, dissuasòria, de posar pilones, de fer algun sistema que els cotxes no sabem què, o sigui, tampoc tenim clar què, però algo que sigui dissuasori per una banda i sobretot que augmentar la seguretat, o sigui, augmentar les patrulles policials per la nit.
Des de l'Ajuntament s'han mostrat predisposats a incorporar algun element a la via pública per impedir que es produeixin més robatoris amb el mètode de l'encastament. Ho apunta la tinenta d'alcaldessa de Comerç, Montse González.
Aquests dies he estat parlant amb els comerciants afectats i estudiarem la possibilitat d'instal·lar algun tipus de mobiliari urbà o d'elements que facin de barrera que protegeixin els aparadors en aquests espais especialment afectats.
Des de l'entitat comercial proposen que els elements dissuasius no deformin la imatge del passeig. Per això creuen que es podrien posar més bancs o arbres en lloc de pilones o tanques.
Més qüestions. La pandèmia no frenarà la commemoració del 8M, Dia de la Dona, a la ciutat, tot i que sí que ha obligat a adaptar el programa d'actes a la situació actual. Durant tot el mes de març s'han programat una trentena d'actes, molts dels quals telemàtics, amb les discriminacions que pateixen les dones joves en l'àmbit laboral com a tema principal.
La taula de gènere i l'Ajuntament volen posar de manifest que les dones pateixen una doble discriminació quan troben feina, per ser dones i ser joves. Un fet que es manifesta en moltes qüestions, com ha destacat la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell.
Una vegada entren en el mercat laboral les dones joves, doncs també es troben que són les dones joves les que tenen més contractes precaris, que tenen contractes parcials a mitja jornada, i a més, si a sobre veiem quins sectors són els que estan més feminitzats, són aquells també, el sector dels serveis i alhora són els que també tenen els sous més baixos. I tot plegat sense tenir en compte i sense oblidar del que ens passa avui en dia encara, aquesta bretxa salarial que hi ha tan marcada. Fan la mateixa feina homes i dones i és evident que les dones doncs, cobren menys diners.
L'acte central del 8M consistirà en la publicació a les xarxes socials d'un vídeo amb el manifest de la Diada i en la projecció de diferents imatges a les façanes de l'Ajuntament, el Vapor Llong, les biblioteques del nord i del sud i el centre cívic de Can Llong. Així mateix, la Torre de l'Aigua s'il·luminarà de lila, com també ho faran les fonts de Sant Roc, Plaça Catalunya i la Concòrdia.
Vine'm a la platja, anem a mitja nit, farem una foguera i ens acabarem el vi.
El baixista Pol Cruells ha celebrat 10 anys de trajectòria amb la publicació d'una nova creació, el senzill Passeu, Passeu, Medley. L'obra fa un repàs d'aquesta primera dècada en actiu barrejant elements del primer disc de Cruells per crear aquest popurrí.
Amb la publicació d'aquest single, Cruells destaca el canvi que ha patit la seva música des dels seus inicis. L'autor considera que l'estil de les seves primeres lletres, amb una influència una mica americana, és molt diferent a l'actual, més proper al folk mediterrani. Segons el músic, la raó d'aquest canvi ha estat l'experiència que ha anat guanyant en aquests 10 anys. Quan se li ha preguntat pel motiu que l'ha dut a presentar aquest single amb un videoclip, Cruells ha explicat que ho ha fet per adaptar-se als joves que miren música a més de sentir-la. L'autor ha explicat més detalls sobre la preparació d'aquest videoclip al Cafè de la Ràdio.
Home, la idea és que actualment, sobretot el públic més jove, ja no escolta música, sinó que mira música. I si treus una novetat i no va acompanyada d'un audiovisual, té menys possibilitats de que arribi al màxim de gent. Llavors és gairebé obligat fer un vídeo. I més ara, avui dia, que és tan complicat, les coses han sigut difícils, perquè hem hagut de fer el que en diem un vídeo confinat, amb vinyetes, amb els diferents músics tocant des de casa.
Cruells també ha afegit que està molt satisfet del resultat d'aquest videoclip en què ha col·laborat amb autors com Ramon Aragall o Albert Carbonell. Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues. Més qüestions fora de Sabadell i la comarca. La setena nit de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél acaba amb poca participació i pocs incidents.
La nit ha acabat amb només 4 persones detingudes, dues de les quals ja tenien requeriments judicials previs. La manifestació a Barcelona ha congregat prop de 700 persones que s'han dirigit des de l'Arc de Triomf fins a la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana. En arribar a la comissaria, els manifestants han insultat i llançat objectes als agents, però els Mossos d'Esquadra els han alertat que intervindrien si no s'aturaven. La marxa es va donar per acabada a les 10 de la nit i el SEM no va haver de fer assistències.
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya alerta de la circulació de fake news sobre les vacunes a les xarxes socials.
El CAC ha pogut identificar 40 vídeos circulant a les principals xarxes socials en què es fan crides a no vacunar-se i alertant d'efectes secundaris no constatats. El vídeo més repetit adverteix de la ineficàcia de la vacuna argumentant la rapidesa amb què s'ha creat. Altres continguts neguen la necessitat de posar-se vacunes, restant-li gravetat al tema de la malaltia.
Nova desavinença entre el PSOE i Unides Podem, ara per la regulació dels lloguers. El secretari primer de la mesa del Congrés i diputat d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha reclamat als socialistes que compleixin amb la seva paraula i regulin els preus del lloguer. Pisarello ha avisat que és una de les línies vermelles de la seva formació, tot i que el PSOE es nega ara a introduir el control de preus a la futura llei de l'habitatge. Pisarello ha recordat que països com Alemanya i Suècia ja regulen els lloguers, independentment del fet que els seus governs incentivin l'habitatge social. I us hem parlat del 23F en aquest informatiu i també us direm ara que 8 formacions amb representació al Congrés han plantat el rei Felip VI en l'acte institucional per commemorar l'efemèride. Són Esquerra, Junts, el PDeCAT, CUP, PNB, Bildu, Compromís i BNG. A més, les forces independentistes han registrat una iniciativa per aixecar el secret oficial dels documents sobre el cop d'estat liderat pel coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero. I a Austràlia, Facebook tornarà a publicar notícies després d'arribar a un acord amb el govern.
Se soluciona així el conflicte pel qual la xarxa social es negava al projecte de llei que l'obligava a pagar per difondre continguts informatius generats per mitjans de comunicació. Després d'haver mantingut negociacions des de dijous passat, el director de Facebook per al País i el ministre del Tresor australià han arribat a un acord que, segons han dit en un comunicat, atén les preocupacions bàsiques de la xarxa social i permetrà impulsar la inversió en periodisme d'interès públic.
I també us expliquem que ha estat expedientat Alfred Bosch, l'exconseller, per la gestió del cas d'assetjament sexual del seu cap de gabinet. Un any després que es destapés el cas, el govern n'ha obert un expedient. Els macacos ja eren fa 2,5 milions d'anys al nord-est de l'Àfrica.
La contraportada.
Així ho han constatat investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont després d'identificar els fòssils de dues dents d'aquest animal recollides al jaciment de Gefait, al Marroc. Tot plegat en unes excavacions, Pere, on entre el 2018 i el 2019 s'han trobat més de 3.000 restes de vertebrats del Pleistocè inferior inicial.
Els macacos són una espècie molt longeva que durant 5 milions d'anys han viscut a l'Àfrica, Àsia i Europa, tot i que en diferents etapes. El director i cap del grup de recerca en paleobiodiversitat i filogènia de l'Institut Català de Paleontologia, David Alba, ha explicat al Cafè què suposa haver-ne trobat fòssils al Marroc.
Qualsevol nova resta fòssil que es troba ens permet afinar les coses. En aquest sentit, doncs, no es tracta de cap nova espècie. De fet, el que és sorprenent és que la macaca de Barberia, el macaco de Barberia, el que trobem a Gibraltar, diguéssim, i al nord d'Àfrica, és una espècie altament longeva que tenim enregistrada durant pràcticament 5 milions d'anys. I en aquest sentit, doncs, les restes aquestes que s'han trobat són una peça més del trencaclosques de l'evolució d'aquest grup.
A Catalunya s'han trobat restes de macacos amb una antiguitat de prop d'un milió d'anys als jaciments de Cal Guardiola i Vallparadís de Terrassa i el d'Incarcal, al Pla de l'Estany. Segons diferents estudis, aquesta espècie encara viuria a Europa si no fos per la forta presència humana.
Doncs així acabem el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara, els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.